Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda, com anem? Cadena Piranaica, divendres 13, no passa res perquè no som supersticiosos. Bona tarda, Ricky, que no?
No.
Ah.
Bona tarda, Candela, no. No. Si precisament algú no tinc és supersticions. No,
però hi ha gent que sí, eh?
Ah, no, sí. Allò, escolta, passar per sota d'una escala, no.
El gat negre.
El gat negre, no. Bueno, el gat negre depèn, si vas a la loteria aquell...
Ah, sí?
N'hi ha una que es diu el gato negro.
Sí, però això es diu així.
Sí, es veu que, bueno, de tant en tant sona la flauta per casualitat. Sí. Bueno, pues res, benvinguts, senyores i senyors, a aquesta segona part del Passeu sense trucar. Com sempre, moltes gràcies per fer-nos costat, per acompanyar-nos en aquesta sintonia de la cadena Pirenaica. I res, desitjar que passeu un bon cap de setmana.
Oh, i tant que sí.
També desitjar a tots els que ens visiten que també s'ho passin força bé. Ja tenim les pistes.
Oh, 100%, neu verge, neu pols, fantàstiques.
Neu verge de Borges, eh?
No, sí, això és l'oli,
sí. Això és l'oli,
sí.
Bueno, doncs res, aviam, què...
Quin temps farà, no?
Sí, què ens prepara avui l'amic... Adrià, al voltant
Home,
del temps.
Ell es mira les previsions, mapes arriba en aquesta conclusió.
Aviam.
Bona tarda, Adrià.
Hola, bona tarda. Pel que fa al cap de setmana, dissabte el sol dominarà, pot augmentar una miqueta la nuvolositat a darrera hora del dia i, de fet, pot acabar donant algun floc de neu a l'extrem nord del país, poqueta cosa, i diumenge el temps també serà tranquil, amb sol com a protagonista. També algun floc de neu encara al matí, al vessant atlàntic, tot plegat, durant tot el cap de setmana, amb una temperatura que pot tirar tímidament cap amunt, però en tot cas l'ambient fred es mantindrà.
Home, sí, esclar.
Normal.
Ja és normal.
Escolta, estem a 13 de desembre, tampoc és com per anar amb màniga curta, tret de Carles Pérez, que és el nostre tècnic.
I
d'altra gent, com aquell de l'altre home del temps de RAC1 que va amb pantalons
curts.
L'Abel Caral, tot el... Bueno, aviam, segons van dir els companys, eh?
Home, jo no crec que diguin
mentides. Jo no el conec personalment. Bé, ja ho dèiem al migdia, però ho recordarem per tots aquells que no ens seguiu al migdia i ho feu a la tarda. Doncs avui fa anys, de fet,
tres anys,
que ens va deixar la gran Verónica Forqué.
Sí, aquesta actriu espanyola va ser trobada morta a casa seva, a la ciutat de Madrid. Eh?
Doncs sí, el record també. Un cop més, una vegada més, per aquesta excel·lent actriu i també boníssima persona, de veritat que sí. Bé, pel que fa a les audiències...
Sabes que de la panza viene la danza, tiriquitán, te alegra el cuerpo entero y empiezas a bailar.
Doncs ahir... Com ja va passar també el dimecres, porta dos programes seguits al Pablo Motos, doncs
li va guanyar
la partida que tenen amb els de la competència. La resistència. La competència és...
Dels Oscars.
I la resistència és el que encara si
encara,
podeu veure a Movistar Plus,
horrorós,
perquè van repetint. Bueno, de tant en tant també et surt el Buenafuente, amb aquell programa que també feia Movistar Plus, o sigui que, bueno, van repetint. Bé, doncs ahir, 12 de desembre, va ser el Carlos Arguiñano, que era el convidat de El Hormiguero.
És que ha tret un altre llibre de recetes fàcils i sabroses.
500 no sé quantes. Impressionant aquest home. Escolta, que té unes audiències tremendes.
Sí.
Antena 3 fent els seus plats i tal. Bueno, en fi. Bueno, doncs ahir a l'Hormiguero, a les 21:55, va registrar 2.254.000 espectadors. Va haver un total de 4.804.000 individus que, com a mínim, van veure un minut de l'emissió ahir de l'Hormiguero.
No és el meu cas, eh?
No. El segon va ser La Revuelta, que en aquest cas hi havia l'exjugador del Barça i també del Madrid, Luis Figo.
Això.
Jo, si hi ha un cochinillo, me lo pido.
Què pot explicar Luis Figo?
Bueno, doncs mira, suposo que el mateix que pugui explicar l'Arguiñano, coses que...
Home, no. Crec que té més a explicar l'Arguiñano que el Figo, no?
No, però el Figo també és un personatge.
Ah, sí?
Sí, home, és un personatge també allò per saber una mica i per seguir-lo una mica, amb les seves històries.
Figo és figa, en portuguès?
No tinc ni idea.
No, tampoc.
No tinc ni idea. Però, bueno, ahir la revuelta amb el David Broncano, 2.028.000 persones, Pel que fa al programa de més audiència dels canals temàtics de TDT, pues, com no, la pel·lícula de l'Oeste, que en aquest cas ahir era Tres Tejanos, Levis, Lois i Wrangler. Tres Tejanos. No. Bueno, doncs, a les 18 hores 41 minuts, 394.000 espectadors que estaven veient aquesta pel·lícula a 13 TV.
Molt bé. I ara...
Mira.
Sí.
I és que els Estopa responen a la petició que havia fet Robbie Williams pel seu proper concert a Cornellà. Clar, és que ells són...
D'allà.
Cornellà.
Són del meu poble, Candela.
L'artista britànica els hi va demanar que pugessin amb ell
a l'escenari. No, els hi ha demanat.
Els hi ha demanat.
Sí,
els hi ha demanat. Sí.
No, encara no ha actuat el Robbie Williams.
No, esclar, és que el seu únic concert serà... a Cornellà, l'únic concert que farà en tot l'estat espanyol.
Correcte.
A l'estadi de l'RCD espanyol, RCD Estàdium, teniu més coses per posar?
Bueno, és el Real Club Deportivo Espanyol Estadi.
Molt bé, molt bé.
Estadio del Real Club Deportivo Espanyol.
Doncs serà allà que farà aquest concert el Robbie Williams, Ja falten uns mesos, però vaja. I esclar, els Estopa han nascut allà, han crescut, i...
Bueno, li ha arribat també amb ell la fama d'aquest grup.
És que, escolta, només hi ha guardons i bones paraules per aquest parell.
Bueno, doncs es veu que li han fet una entrevista i li van preguntar, doncs, escolta, t'agradaria que Estopa doncs, cantés amb tu el dia que cantis a l'estadi? I el Robbie Williams va dir, jo encantat, escolta, si ho ha fet la Taylor Swift, per què no ho ha de fer Estopa? Estopa els hi va arribar doncs, aquesta qüestió i efectivament doncs, és més que probable.
Oh, home, que... si no tenen concert aquell dia, no?
Bueno, si no tenen concert, clar, però és més que probable, evidentment, que doncs, acompanyin els amics d'Estopa, almenys amb alguna de les cançons, a Robbie Williams.
Imagina't tu.
Carai. Tremendo. Felicitats als germans Muñoz.
I ara anem a parlar de El Hormiguero. Com val aquest programa? Quin sou té Pablo Motos? Ai, sí, m'aferro a la cadira per no caure de cul.
Sí, no, Déu-n'hi-do. Bé, el presentador, que a més ja compta amb un patrimoni milionari, això segons la revista Lectures, doncs que ha ofert aquestes dades del preu que suposa el programa de l'Hormiguero a 3Media, no? Les xifres...
És una cadena privada, clar.
Sí, clar.
Ja ho sabem.
Això està clar. Això és una cadena privada, evidentment. Bé, doncs les xifres sorprendran a molts dels lectors i, com deia la revista Lectures, tot i que s'ha de tenir en compte que aquest cas, com diu la Candela, és una cadena privada i en aquest cas pot fotre el que li dongui la gana amb els seus calés perquè són calés privats, no pas calés públics com passa doncs, amb TV3 o Televisió Espanyola.
Exacte.
Etcètera, no?
Sí, perquè pel que fa a Televisió Espanyola desembutxacarà 28 milions d'euros per dues temporades de La Revuelta. I per la seva part, la productora Siete y Acción, impulsada per Pablo Motos i Jorge Salvador, va rebre més de 31 milions d'euros el passat any. 2,5 milions més que el 22. Més o menys, s'estima que El Hormiguero podria tenir un cost d'uns 24 milions d'euros per temporada, 10 més del que costa el del David Broncano, perquè són 28, però per dues temporades. I estem parlant de 24 per una. Pablo Motos, segons explica Lectures, factura 25.000 euros per emissió, el que suposa en termes anualment uns 4 milions
exacte
d'euros, clar.
Impressionant, un sou milionari al que també se li ha de sumar diversos ingressos més, com, per exemple, els 100.000 euros que guanya de la productora A7 i Acció, o A7 i Acción, i algunes inversions immobiliàries que tindria a la seva disposició. Per tant, el seu patrimoni, segons algunes estimacions, podria disparar-se als 25 milions d'euros. Brutal.
Està molt bé, no?
Brutal, brutal. Mira que jo el vaig conèixer, Candela, que com aquell que diu...
Anava amb bolquers.
No anava amb bolquers, però aleshores estava al grup Prisa.
Clar.
I estava fent un programa que ja tenia el seu èxit,
sí.
I el seu seguiment bastant, bastant important, I, però, clar, era molt jove, és que et parlo de ben bé 25 o 30 anys enrere, xaval, que, bueno, mai allò que dius, no puc imaginar que arribi a on ha arribat Pablo Motos, però, bueno, felicitar-lo. Bé, una quantia que haurà guanyat al llarg dels anys després de més de 2 dècades a la petita pantalla. Per això et deia que més o menys fa uns 30, que aleshores estava a la ràdio. Ha anat a la...
Va començar 4.
Va començar 4.
A la competència, diguéssim. Va començar
Sí, però les coses doncs li han anat, li han anat fantàsticament bé, la veritat.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero. Villarroya a la parella.
Doncs anem a parlar una estona amb José Miguel Villarroya, així a micròfon tancat parlàvem del temps, que és molt recurrent, no?
Sí.
No, però
això,
escolta...
mira, a micròfon tancat o bé a l'ascensor.
Això sí, si parles amb el que puja o amb la que puja a l'ascensor, que de vegades és allò que dèiem un dia, no? No ni ens saludem, ni diem bon dia,
ni bon dia, ni bona tarda,
de res. Sí,
no sé si també li passa això a vegades a José Miguel Villarroya. Hola, José Miguel, com anem?
Què tal? Buenos días.
Aquesta empatia amb la gent, no?
Bueno, siempre con los antiguos vecinos hablan más.
Sí, això sí.
Empieza a ver vecinos nuevos y tal, pues hola, buenos días y ya está.
I s'acaba la comèdia, tu.
Sí, això sí et diuen buenos días. Perquè
sí, te dicen buenos días.
Hi ha alguno que no te dicen ni aso ni castro.
Si no, pues adiós y hace puñetas, que decía.
Bueno.
Ay, Dios mío.
Es el clásico, tampoco.
Sí.
Me rompo la cabeza con eso.
No, ja, i ben fet que fas.
Escolta, jo et volia preguntar una mica sobre... En la teva opinió, està clar, què pot passar a Síria a partir de que...
Aquí... S'ha encarregat l'Al-Assad.
Exacte.
Sí.
Pues,
com ho veus tu? Que serà pitjor el remei que la malaltia?
Hombre, yo creo que vamos a un escenario como el de Libia.
Sí.
Es decir, una guerra civil, un estado fallido, las zonas que controle esta gente pues se impondrán la sharia y la ley islámica,
claro.
Porque esta gente eran los de Al-Qaeda.
No lo olvidemos.
Han cambiado el nombre,
que se han cambiado
el nombre, pero piensan lo mismo.
Ya.
Israel ya ha entrado para ocupar la parte que le interesa ocupar, Turquía está entrando para cargarse a los kurdos del norte de Siria, y después hay facciones que estaban todas unidas solamente para echar al Assad, pero una vez la han echado al Assad, pues ahora están peleando entre ellas. Con lo cual la situación de Siria pues va a ser peor que la que tenemos ahora.
Sí.
Y además pues un nudo pues de terroristas que van a ir viniendo a Europa a cometer atentados. Entonces
claro.
no le quepa la duda a nadie.
Sí.
Es decir, ahí lo que pasa es que hay un juego geopolítico de intereses. Es decir, este señor pues era aliado de Rusia y de Irán, y bueno, pues él se ha encargado un peón que ahora pues a Irán tiene problemas, porque Irán es aliada de Hezbollah en el Líbano, y por Siria, donde pasaban el armamento que le enviaba Irán a Hezbollah, pues ahora esa zona la va a controlar Israel, pues por ahí no va a pasar nada. Con lo cual Israel pues lo va a tener más fácil pues para cargarse a Hezbollah, que también es lo que busca. Y después, bueno, vamos a ver qué pasa, porque ahí tiene Rusia la base naval de Tartus, que es la salida que tiene Rusia al Mediterráneo, y además le servía para conectar con los países del Sahel, es decir, del norte de África, y de la zona del Sáhara de África, que son, no digo aliados, pero bueno, están más o menos con Rusia. Por ahí era la conexión que tenía. Si finalmente esas bases caen, porque estamos hablando ahora si Rusia está negociando con estos islamistas o no, a ver qué pasa, pues es evidente que le pegan un palo importante a Rusia también. Es decir, ahí lo que vamos a ver es guerras civiles, y eso, porque ya están empezando en determinados sitios de Siria, por mucho que haya dicho que se va a respetar a las minorías religiosas y demás, pues ya las mujeres no pueden salir solas de casa. Lo de Afganistán. Es decir, esto es
los talibanes,
pues esto es lo que vamos a ver esto es lo que vamos a ver en Siria. No hay más
volta de fulla ahí. En fi, bueno, doncs ja veurem a veure com va desenvolupant-se el tema, però jo també estic amb tu, Villarroya, que no tirarem endavant, bueno, no tiraran endavant de cap de les maneres, i tot això també suposa un gran prejudici doncs pel resta del món, no?, que vius amb l'ai al cos.
No, és que jo, les alegries d'alguns, perquè han hecho a Balassat, no sé on estan les alegries. A veure, és que ja... A ver, tenemos precedentes históricos. Pasó en Libia con Gaddafi. ¿Qué es Libia ahora? Pues un estado fallido, lleno de mafias, que son las que traen los inmigrantes ilegales, cobrándoles no sé qué. Irak, ¿qué es Irak? Pues un estado fallido, medio guerras civiles ahí que no terminan, cada uno tira por su lado. Bueno, pues entonces, ¿qué esperas en Siria? Pues tres cuartos de lo mismo.
Ahí estaba Saddam Hussein, ¿no?
Saddam Hussein, bueno, claro. Es decir, al final dices, bueno, pues una zona que ya es conflictiva, pues ahora metes más conflicto. Esto, pues, bueno, a ver, uno va a salir ganando que es Israel, evidentemente.
Sí, bueno, aquest sempre... Aquest sempre
va, este lo que va a intentar, pues es decir, todo lo que se está anexionando, eso no lo va a soltar. Y esa es la idea del sionismo, que es distinto al judaísmo, porque aquí hay que diferenciar, ¿no? Judaísmo es una religión, es igual que la religión cristiana. Y el sionismo es una ideología política, ¿no? Si tú eres conservador o socialdemócrata, ¿no? Y el sionismo, una de las ideas es la creación del Gran Israel. Pues el Gran Israel es lo que están... Pues sí, todo lo que se esté quedando ahora no lo va a devolver. Y por lo tanto es la creación del Gran Israel, que es el objetivo final del movimiento político sionista.
Déu-n'hi-do. Escolta una cosa, aquest els tenim més a prop. Com creus que pot acabar tot aquest tinglado que hi ha a França? Perquè, clar, de moment està, com aquell que diu, el tema de... amb el cul en l'aire, no?, el senyor Macron.
Bueno, yo creo que lo que está buscando, que puede ser que esta vez le salga, es romper el Frente Popular este.
Lo de Berenchon.
Exacto, es decir, escoger al Partido Socialista, ofrecerle ser primer ministro a un socialista, con apoyo de su partido, desde el partido este de Macron, más los republicanos de derecha, con la excusa de dejar a los dos extremos fuera. Que es lo que pretendió hacer la otra vez. Lo que pasa es que como ahí sí que se mantuvieron firmes todos los que forman parte del Frente Popular, y porque presentaban a una señora de los verdes y él dijo que no, Bueno, si al final lo que consigue que se rompa el Frente Popular, pues entonces sí que podrá formar gobierno. Sí. Si no, pues lo tienen bastante mal. Tendrá que ir a elecciones en... Creo que no las puede convocar, me parece que hasta marzo o abril del año que viene.
Ya. Bueno, él dice que quiere continuar.
Bueno, no, digo legislativas.
Ya. No presidenciales.
Las presidenciales le tocan el 27, claro. Uh-huh. Es decir, pero las legislativas, por la ley electoral, a ver, es igual que aquí en España, no puedes convocar elecciones cada mes, ¿no? Entonces creo que las podría convocar ya por plazo legal, me parece que son en... Ahora hablo de memoria, igual.
Sí.
Creo que para marzo o abril las puede convocar. Es decir, bueno, yo supongo que lo que buscará es eso, intentar romper lo del Frente Popular. Y bueno, pues que si algunos de allí, pues al final apoyan el primer ministro que él proponga, pues ir tirando, pero vamos. La situación, el problema ya no es político, el problema es que Francia está en la ruina.
Es la ruina total.
Es decir, es el país que tiene la deuda más alta, tiene una inflación que no baja del 6%, y el paro se le ha disparado. El problema que tiene fundamentalmente es, bueno, y está viviendo de que el Banco Central Europeo le está comprando la deuda soberana.
Yeah.
Si el Banco Central Europeo mañana le deja de comprar, el Estado francés entra
en quiebra, en fallida, ¿no?
En quiebra.
A ver si resultará que un millo se está esa España, tú.
Bueno, España, a ver, yo no soy liberal, pero a ver. Sí que algunas cosas de los que dicen algunos economistas liberales tienen razón.
Uh-huh.
Es decir, España vive de un dumping económico.
Uh-huh.
Es decir, de mucho dinero que va dando vueltas, pero que no está en ningún sitio, y con unos costes de producción de basura, que son los salarios de la gente.
Yeah.
Y con un modelo productivo que es turismo... hostelería y servicios, y eso te da para lo que te da. Es decir, claro, el tema es que sí, los macronúmeros te van muy bien, pero luego debajo de los números de la macro está la micro, que hay que ver la vida de la gente como está.
Sí.
Claro, entonces es decir, que están muy bien los números... Pero luego tendrás que ver, es decir, claro, porque esto de las altas y bajas de seguridad social es una comedia. Porque claro, tú tienes que mirar que hay gente que en un mes tiene 15 contratos.
Sí.
Claro, este es el tema que tienes que mirar.
Claro.
Porque entonces, claro, dices, no, es que ha habido tantas altas en la seguridad social. No, claro, es que estás contando gente que le dan en un mismo mes 15 veces, porque a mí... Y ya me pongo yo el primero,
sí.
Es decir, yo cada vez que voy a una tele o a una radio,
sí.
Me dan de alta y baja en seguridad social,
aparte
de lo que tengo en el AS.
Claro.
Pero claro, entonces yo cuento que voy entrando y saliendo en la seguridad social.
Yeah.
Claro, porque claro, como ahora por obligación los que estamos en el régimen general,
sí
vamos, antes te acuerdas había que hacer la facturita,
sí,
ahora
sí.
Nosotros ya no hacemos factura,
yeah.
Los que estamos, es decir, en estas teles, en la web, es obligatorio, te dan alta y baja en seguridad social el mismo día, por una hora o por hora y media que vas.
Yeah.
Es decir, con lo cual también cobramos menos, porque,
claro.
Porque nos quitan IRPF y seguridad social.
Mm.
Pero bueno, este es el tema. Pero hasta luego, aparte, hay la gran mentira de este gobierno. Es decir, los contratos fijos discontinuos... Porque ahora no se puede hacer contratos temporales, salvo para la hostelería, que resulta que es el 80% del contrato. Pero bueno, es decir, los contratos fijos discontinuos, tú tienes 3 meses de prueba. Los 3 meses te pueden mandar a tu casa sin ninguna justificación. Simplemente pues no has pasado la prueba.
Sí, no has cubierto las expectativas, ¿no?
Pero aparte, la empresa lo que pone es que te echan... Porque la empresa está en baja productividad.
Ya.
¿Qué pasa? Pues que como está en baja productividad, tú no vas al paro. Tú estás en el paro,
sí.
Pero no vas al paro. Es decir, que tú no cuentas,
Ah, amigo, vale.
Y entonces, cuando sacan la cifra,
vale,
es que el paro ha bajado, no sé qué. No, claro, pero tú tienes 1 millón y pico de personas que están en su casa.
Que están en su casa.
Y que no están en la cifra del paro.
Ya, ya.
Porque por eso hicieron esta ley, esta reforma, porque les convenía por esta comedia. Porque entonces, claro, la estadística les sale de P madre.
Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Vinga.
Avui acabem amb els Rolling Stones.
I tant que sí, home.
Bueno, doncs res, avui acabem amb aquesta cançó mítica també.
Home, té uns anys, eh?
Home,
com ells.
Sí, com ells. Sympathy for the Devil.
Que tingueu molt bon cap de setmana i fins dilluns. Adéu-siau.
Adéu-siau.
The pilot washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it. Was a time for change. Killed the soul.